de Llibres i Més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Bona nit, senyores i senyors, benvolguts amics i oients. Aquest programa, el 28 del De Llibres i Més, us canviarà la vida. Això és el que persegueix un lector apassionat, una lectura colpidora, un viatge a la profunditat de la consciència, una fugida emocionant, un aprenentatge, una experiència de la qual no es pugui tornar il·lès. Avui, dissabte 24 de maig, començarem el programa recomanant el llibre Focus, editat recentment, tant en català com en castellà, per l'editorial Kairos, una investigació d'avantguarda en la qual l'escriptor i psicòleg Daniel Goleman aborda el tema de la passió i la capacitat de concentració. Després, com sempre, donarem pas a la connexió amb la llibretera Mar Arenaza per sentir la seva recomanació literària d'aquesta setmana. Seguidament, entrevistarem Agustín Paniker, director de l'editorial Kairos, escriptor, professor universitari i especialista també en les cultures, societats i religions de l'Índia i l'Àsia. Parlarem, entre d'altres coses, del seu darrer llibre, El sueño de Shitala. Després de l'entrevista amb l'Agustí Paniker i com cada setmana en Biel Cadilla ens oferirà la seva secció Entre Bambalines, un espai dedicat, com sempre, al teatre i a les arts escèniques. Comencem.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
L'editorial Kairos acaba de publicar en català l'últim llibre de Daniel Goleman. El psicòleg i periodista nord-americà va adquirir fama mundial a partir de la publicació del seu llibre Intel·ligència Emocional l'any 1996. El llibre Focus desenvolupa l'atenció per tal d'aconseguir l'excel·lència. Ens ofereix una visió radicalment nova d'un talent poc desenvolupat en la societat contemporània. Daniel Goleman, conscient de la gran quantitat d'estímuls que ens envolten i que deteriora la nostra atenció, publica un detallat estudi sobre la capacitat de concentració i ens ofereix també les claus per poder practicar l'atenció i millorar la nostra excel·lència. La ciència ens porta a dimensions d'atenció més àmplia pel que fa a la manera d'observar el món que ens envolta. Per tenir una bona vida hem de ser destres en el focus intern, en l'extern i en el focus de l'altre. Laboratoris de neurociència assenyalen que l'atenció funciona de manera semblant a un múscul. Si s'exercita, es desenvolupa. Les persones que assoleixen el màxim rendiment són les que conreen la forma de focalitzar o bé meditar. La base del pensament de Goleman rau en la reivindicació de la intel·ligència emocional que, en oposició al coeficient d'intel·ligència, amplia el concepte d'intel·ligència humana, accentuant la importància de la interacció amb el món, els sentiments, les habilitats d'autocontrol dels impulsos, la motivació, l'entusiasme, la perseverança o bé l'empatia. Focus, aquest darrer llibre de Daniel Goleman, combina la investigació d'avantguarda amb coneixements pràctics, aprofundint en temes com la consciència d'un mateix, l'autocontrol, la sensibilitat social, el direccionament de l'atenció, temes que considera determinants per tal de cultivar l'atenció en una època de distraccions constants. En el capítol El mite de les 1000 hores ens ofereix una clara visió de com funciona el desenvolupament de l'atenció. Daniel Goleman refuta la creença altament difosa entre les persones que busquen l'excel·lència que, per assolir l'èxit en qualsevol domini, cal posar en pràctica la regla de les 10.000 hores. Aquesta regla prové d'una recerca que va determinar que els artistes i esportistes de primera fila ja havien treballat un mínim de 10.000 hores. Segons Goleman, aquesta norma diu mitja veritat. Posem per cas un jugador de golf que és mediocre i que comet els mateixos errors cada vegada que intenta determinar un swing. 10.000 hores practicant, aquesta errada no millorarà el seu joc. Tothom pot assolir els nivells màxims de rendiment amb una pràctica intel·ligent. Això inclou un bucle de retroacció que ens permet identificar els errors i esmenar-los. Quan la pràctica discorre mentre estem centrats en alguna cosa, el cervell no restableix els circuits pertinents a aquella rutina i d'aquesta manera cada repetició implica una superació. Una de les claus per aconseguir flux en la vida consisteix precisament a sintonitzar això que fem amb això que ens agrada. Una altra podria consistir en abordar una tasca que exigeix les nostres aptituds al màxim, un repte assolible. Aquest estat cerebral òptim per fer bé una feina es caracteritza per una major harmonia neural, és a dir, una interconnexió rica i ben sintonitzada entre diverses àrees del cervell. Com aconseguir l'excel·lència? Doncs aquesta és la pregunta que intenta resoldre Goleman a través d'un mètode per desenvolupar l'atenció. La capacitat de concentració és la que ens fa excel·lir en qualsevol disciplina, ser conscient i autor dels nostres èxits i comprendre també la complexitat del món que ens envolta.
Llibres, literatura i més.
Anirem tots al paradís. Així de clau tenen Marí Balmarí i Daniel Margarat en el llibre en què parlen del cel i de l'infern amb un llenguatge d'avui. Anirem tots al paradís. El judici final en qüestió. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. Els homes són superiors als animals? La disputa de l'ase, d'Anselm Turmeda, el nou llibre d'Editorial Barcino per aquest Sant Jordi. Un diàleg divertit i mordaç que es riu dels costums i la vanitat dels homes. Més informació a editorialbarcino.cat.
Agustí Panicart dirigeix l'editorial Cairós, és escriptor, col·labora en diverses revistes de divulgació i publicacions universitàries sobre diferents qüestions de les societats, les religions i les diferents cultures del món. També ha participat en simposis, parlaments i trobades sobre espiritualitat, diàleg interreligiós i de l'Índia i l'Àsia. Especialista en el jainisme, una de les tres tradicions religioses més antigues de l'Índia, juntament amb l'hinduisme i el budisme. Sobre aquest tema va publicar l'any 2001 el llibre El jainismo, història, societat, filosofia i pràctica. També es va especialitzar en el sikhisme, un sistema filosòfic religiós basat, en aquest cas, en els ensenyaments del Guru Nanak. L'any 2007 va publicar el llibre Los Sikhs, història, identitat i religió. El seu darrer llibre, El sueño de Shitala, viaje al mundo de las religiones, aborda qüestions essencials que envolten els fenòmens religiosos, un recorregut per abordar temes tan variats com la configuració de les religions del món, el paper de la contemplació, de la mort o dels textos sagrats, el sentit de la conversió religiosa o també del sacrifici. Molt bona nit, Agustí.
Molt bona nit.
En aquest programa, en el de Llibres i Més, hem fet molt sovint l'analogia entre la lectura i el viatge. Hi ha elements intrínsecs a totes dues activitats, oi? Suposo aquest viatge i aquesta lectura, no?
Sí. Home, tota lectura, tot llibre, en últim terme, és un tipus de viatge. És un viatge, bueno, pot ser més romàntic, d'espionatge, de pensament, de saviesa, vull dir, hi ha moltes formes de viatjar, de coneixement. Per tant, em sembla una analogia molt, molt adient.
De fet, suposo que dues paraules clau és la recerca i la curiositat, no? Tant
sí.
Pel lector com pel viatge que es proposi, no?
Sí, és que a més, quan inclús ja amb el viatge físic, quan un viatja en un altre país, en una altra cultura, en una altra terra, pot aprendre moltíssimes coses, si precisament va amb una bona disposició de curiositat, d'obertura, d'estar-hi obert, perquè si un viatge només per confirmar allò que ja porta a la ment, bueno, pues potser s'ho pot passar molt bé, però no és massa enriquidor. Però, en canvi, si un es deixa ensenyar, d'aprendre d'altres maneres de veure el món, d'entendre la realitat, sempre és enriquidor el viatge.
En el teu darrer llibre, El sueño de Shitala, ens proposes un viatge a través de les religions, oi?
Sí, exactament. Bueno, és un llibre que és una mica fruit. Jo sóc un viatger empadernit gairebé, m'agrada molt viatjar, pues, fruit dels meus viatges per diferents puestos, per Amèrica Llatina, per Àfrica del Nord, per Àsia, la Xina, com al mateix temps el fenomen espiritual i el fenomen religiós sempre m'ha interessat molt. He fet un llibre així didàctic i assequible pel gran públic, on inclús hi ha alguna dimensió una mica més personal o una altra més anecdòtica, informativa, i després moltes reflexions per veure què hi ha darrere d'un text sagrat, o d'un ritual, o d'una peregrinació, o d'una divinitat, o d'alguna pràctica religiosa. Sempre, també, jo crec que els llibres han de ser a més, no? Han de tenir una certa amenitat. I amb això, amb el Sueño de Xitala, pues és un viatge en el món de les religions, no de totes les religions, però sí de moltes, eh? Inclús de les petites, aquelles que no surten als llibres, de les grans religions del món, no? Les petites religions de societats de petita escala, tribals, de l'Àfrica, d'Amèrica Llatina, eh? O l'Austràlia, pues, també en parlo d'aquests.
Uh-huh. En aquest llibre també parles de... Dius que la religió és connatural a l'ésser humà. Com expliquem llavors això i el fet de que moltes persones siguin agnòstiques o que siguin atees, que no creuen?
Sí. Hi ha una cosa que és la religió, que és una manifestació, diguem, més històrica i més contingent, i hi ha moltes institucions, i això moltes persones poden viure perfectament al marge de les institucions religioses o del que avui dia entenem per grans religions. Però, en canvi, el fenomen de la religiositat o de l'espiritualitat, aquest sí que és més comú a l'ésser humà. Pensem que la primera manifestació d'Homo com a sapiens, una mica d'èmens també ho som, eh? Mm-hmm. Però vull dir, la primera manifestació de sapiens és la sepultura, eh? Hi ha homo o dona neandertal de fa 100.000 anys. Això significa una capacitat de simbolitzar, de ritualitzar. Hi ha tota una cosmovisió, una consciència de la finitud, que això jo crec que fa, bueno, pues, molts milers d'anys que està junt amb nosaltres. Per tant, aquesta sensibilitat, d'alguna manera, de transcendència, la tenim tots. El que passa és que avui en dia un la pot cultivar completament al marge de les grans religions, eh? I jo en el llibre en parlo, eh? En parlo de com pot ser una determinada posició política, eh? Pot esdevenir una religió, o l'art com a religió, o el futbol, eh? O l'esport. Vull dir, té tots els elements que tenen les grans religions. No li falta ni un. Uh-huh. I en canvi, inclús molta gent que pensa que és atea o agnòstica i que no creu en déus i que efectivament ni creu ni i és més, inclús que li pot semblar tot això, que quan milions ens marxem de les religions millor, però en canvi se sorprendria per veure on transmigra dins de la seva vida diguem, aquesta sensibilitat de transcendència, de ritualitzar, de simbolitzar, i la podem trobar en els jocs més inesperats.
Quan llegim, Agustí, el Sueño de Xitala, tenim la sensació que, per una banda, buscaves l'escriptura, que l'escriptura t'ajudés a entendre, a organitzar els teus pensaments i idees en relació amb aquests llocs, cultures o bé religions amb el que entraves en contacte, i de l'altra també, no sé si pensaves en despertar l'interès pel pluralisme religiós i la diversitat que hi ha de creences i de pensaments.
Sí. Jo tinc un tarannà molt antropològic. L'únic que el tinc molt divulgatiu, eh? No és un text acadèmic, no hi ha notes a peu de pàgina, no hi ha ni bibliografia, perquè encara que hi ha molt estudi, però també és molt vivencial i és del meu coneixement de les cultures, i un gran interès, efectivament, que jo tenia era mostrar aquesta pluralitat, aquesta diversitat, aquesta riquesa del fenomen religiós, I com es manifesta en diferents tradicions per paràmetres i paradigmes inclús molt diferents del que acostumem a pensar que és una religió, no? Esclar, aquí tenim ja una sèrie de filtres lògics i normals per la nostra cultura i la nostra història, i pensem que les religions tenen textos sagrats i tenen sacerdots i tenen déus, i tenen tota una sèrie de coses, i en canvi quan viatgem i entrem en contacte amb altres cultures ens podem adonar que n'hi ha religions sense Déu on hi ha religions on els textos sagrats són completament secundaris, on hi ha religions on les creences són completament insignificants, i no estic parlant de petites societats a vegades aïllades al desert o a la selva, sinó a grans civilitzacions com la japonesa o la xinesa o a diferents llocs on el fenomen religiós es manifesta d'una forma molt diferent, no? Per tant, com tu dius, exactament, això és una de les coses que volia transmetre, no? La pluralitat, no de religions, ja en sabem que n'hi ha moltes, però de manifestacions i maneres d'entendre el fenomen religiós.
Uh-huh. Agustí, l'editorial Kairos, recordem, va ser fundada pel teu pare, per en Salvador, a la dècada dels 60, ja té un llarg recorregut, i des dels seus inicis sempre ha buscat el diàleg entre la ciència i l'espiritualitat, entre Orient i Occident, entre la raó i també la intuïció. Creus que en aquests darrers anys hi ha hagut un interès més creixent en aquests temes, una mena de ressorgiment de l'espiritualitat? Necessitem l'espiritualitat?
Sí. Sí, sí, jo com dic, penso que això forma part de la nostra, no només la societat, no és només un fenomen que la societat necessiti, sinó inclús individual, la nostra psique. El que passa és que pot, com dèiem abans, no, pot això manifestar-se de maneres, o un la pot trobar de maneres molt, molt, molt diferents i molt diverses. Però si jo haig de mirar, després de gairebé 50 anys de publicar llibres, l'interès que hi ha ara, i el comparo amb fa 15 anys, o amb fa 25, o amb fa 40, i n'hi ha molt més d'interès ara. Uh-huh. No una mica més, molt més d'interès. Potser també això té a veure amb la deserció, sobretot a Occident, i a certes parts d'Europa Occidental, hi ha una certa deserció de les grans religions institucionalitzades, sobretot en el nostre cas seria del cristianisme, i llavors hi ha gent que recerca amb altres tradicions, amb altres pràctiques. Hi ha un gran interès per la dimensió pràctica de la religió o de l'espiritualitat, si ja no li volem posar el nom de religió. I això amb els nostres llibres, pues, que en publiquem llibres des de fa molts anys, i en tenim un cert prestigi dins d'aquesta línia, hi ha molt més d'interès avui en dia.
Uh-huh. Al començament del programa nosaltres hem parlat també del llibre Focus, que heu publicat a Kairos. Sí. El seu autor, en Daniel Goleman, fa referència a la importància de la concentració, diu, per assolir l'excel·lència en qualsevol àmbit, no? Sí. La concentració es veu afavorida apassionadament el fet de fer coses amb passió. Sempre és una paraula clau també per tu, no?
Sí, sí, sí. Home, jo crec que si no tenim una motivació, una passió, un amor, ja no dic una vocació, però si no ens despertem aquestes ganes de viure, d'actuar, de transmetre, difícilment li podem treure partit, li podem treure gust a l'existència. Per tant, jo també això ho subscric, vull dir, sempre amb un plus d'entusiasme, de passió, d'interès, de curiositat, això fa que totes les coses puguin ser no més productives, bueno, pues si són més productives tant millor, però molt més edificants per un mateix, no?
Potser la paraula més important és la d'edificant, no?
Sí,
tot
sí.
Que sigui productiu, però no.
Perdó?
No, que dic que sigui productiu, però que sigui sobretot...
Pot ser productiu, bueno, és una conseqüència col·lateral. Ara jo soc, per exemple, bastant crític i publico molts llibres de meditació i de mindfulness i de ioga. Si això només l'hem de fer servir perquè poder concentrar-nos més i que la feina siguem més rendibles, bueno, pues llavors això és una mica contradictori amb el missatge, la intenció original de la meditació, que és més de relligar-nos amb els demés, amb uns mateixos, i una cosa més de cultiu intern i no per ser més productius. Ara, si evidentment si cultivem la capacitat de concentració i amb això podem escriure millors llibres o fer millor la feina, bueno, benvingut sigui, però que no sigui aquesta la finalitat, no?
I com neix l'interès per les religions, les filosofies i les societats d'aquest lloc que tu anomenes el continent índic?
Ah, ui, a mi això em ve de família. El meu avi era de la Índia. Per tant, sempre... Bueno, sempre no, Fins que no vaig viatjar a la Índia, jo que quan tenia 20 anys, tenia, sí, li tenia un gran carinyo, era un lloc una mica mític i se parlava a casa de la Índia, però no tenia un especial interès. Fins que hi vaig viatjant allà I llavors sí, llavors va ser ja un amor a primera vista. I des de llavors he escrit molts llibres relacionats amb el continent indi, que és exactament el símil que m'agrada a mi, sí.
Com veus, Agustí, el creixent interès també per les filosofies orientals? A vegades tenim la sensació que davant del materialisme que hi ha, les persones també busquem compensar aquest excés amb una quota més d'espiritualitat.
Sí. Sí, i benvingut sigui, aquesta dosi d'espiritual. Bueno, jo no crec que un hagi d'anar a l'Índia, A la Índia som molt materialistes, també. I vull dir, aquí sí que jo no segueixo el cliché d'una Índia espiritual que ha de venir a socórrer a un occident materialista, Perquè espirituals els trobem en allà i en aquí. És veritat que històricament, a la Índia i a diversos països d'Àsia s'ha tingut molt present la dimensió aquesta espiritual i contemplativa i ha estat molt present, però si un viatge avui a la Índia probablement el que se sorprendrà és de veure l'estrès i el materialisme que n'hi ha. Per tant, jo no crec que hagi la solució no està en un lloc en concret, però sí, evidentment, que un dels mals i dels més profunds que tenim a la nostra societat és la visió materialista. I no només la visió materialista, perquè la visió materialista en si mateixa no és dolenta, però la traducció d'això en un tipus de societat, en un tipus de relació amb el medi ambient, en un tipus d'economia, en un tipus de manera d'entendre les relacions entre els països, les cultures, que llavors, si tot es redueix a una visió molt, molt, molt materialista, llavors crec que tenim un futur bastant negre. I aquí sí que penso que una dosi d'espiritualitat o de creació o d'art o d'algú que no sigui tan pla, no sigui tan opac, que doni una certa profunditat, que doni una certa perspectiva, que ens doni una certa intensitat a l'existència, jo crec que això és molt necessari. Si això ens ho dona el ioga, el tai chi o una filosofia d'Orient, benvinguda sigui. Però també ens ho pot donar una acció social, la música o el futbol. Bueno, aquí ja posaria els meus peros.
Tindràs els teus dubtes, no?
Sí.
Doncs avui hem parlat d'aquesta proposta, d'aquest viatge a través de les religions que ens proposa Agustí Panikkar amb El sueño de Shitala. Agustí, gràcies per haver-nos acompanyat avui al de Llibres i Més.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
50 intel·lectuals con luz propia. L'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. Els homes són superiors als animals? La disputa de l'ase, d'Anselm Turmeda, el nou llibre d'Editorial Barcino per aquest Sant Jordi. Un diàleg divertit i mordaç que es riu dels costums i la vanitat dels homes. Més informació a editorialbarcino.cat.
La cultura a De Llibres i Més.
I ara saludem Mar Arenaza. Mar, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui ens portes una proposta literària que és una novetat recent, de fa 15 dies, i que té per títol Els escarxofats.
Doncs sí. És un llibre escrit per un autor italià que es diu Michele Serra. Aquest autor també és periodista. I ha tingut un èxit espectacular a Itàlia. Aquí, com bé has dit, fa molt poc que ha arribat a les llibreries i en català està publicat per La Campana i en castellà per Alfaguara, i han canviat una miqueta el títol i es diu Los Cansados. Uh-huh. La veritat és que el títol original en italià és Els Tombats o Els que sempre estan estirats, no? I per això doncs hi ha aquesta petita varietat de títols. La veritat és que és molt curt, té apenes 150 pàgines, però és totalment recomanable i val molt la pena llegir-ho. Us explico. És el monòleg interior d'un pare respecte doncs, a la seva relació que té amb el seu fill adolescent. I, evidentment, és una relació tot i no ser conflictiva, no és fàcil. La veritat és que aquest pare el que vol és portar el seu fill adolescent, doncs, a fer una excursió, una caminada per un punt que hi ha a la Lombardia, que és molt bonic, i vol convèncer que val la pena fer aquesta caminada ells dos. Uh-huh. Llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, que ell l'interpel·la dient, va, corre, anem-hi, t'agradarà, és una cosa nova que tu no coneixes, doncs es va mostrant, doncs, aquesta manca de comunicació entre ells dos, com els vincles es van, com cada vegada es van desdibuixant, no? La relació és cada vegada més inexistent, i sobretot arrel, doncs, d'aquesta actitud, d'aquesta etapa de la vida dels adolescents, i sobretot l'actual, que és, doncs, això d'estar sempre, pues, escarxofat davant en el sofà, davant de la televisió, o penjat del mòbil, o de l'ordinador, o la tablet, no? Vull dir, aquesta manca de comunicació més d'una banda cap a l'altra, no? I tot i que el pare ho intenta. Mm. És un llibre molt autèntic i molt sincer, perquè aquest autor, en Miquel Serra, és pare de 4 fills adolescents, tots 4, no?, enganxa aquesta fase d'edat que, clar, cada vegada comença més aviat i acaba més tard. O sigui que sí que li dona temps de tenir 4 fills, més o menys, en aquesta situació. I es nota molt que són coses que ell ha viscut, no?, ostres, t'he trucat 4 vegades, com és que no m'agafes el telèfon? Hi ha gent que sap més coses de tu que no pas jo, que sóc el teu pare. Per què no m'expliques les coses? Jo sí que t'explico les meves. I
clar, és experiència total d'ell, no?
Total, sí, sí, sí. I per això té aquest punt d'autenticitat, perquè tampoc no jutja ningú, no? El pare, doncs, té les seves inseguretats, mostra, doncs, com voldria que fos el seu fill, però sap que tampoc no li pot demanar que sigui com ell vol. En aquest sentit, que és un llibre molt autèntic, molt sincer i molt humil. Uh-huh. I per això hi ha aquesta gran identificació amb aquest text, i a Itàlia, que és on s'ha publicat originalment, pues, ha tingut un èxit brutal, no? Sent uns com els altres, tant els adults com els adolescents, que ho han reflectit. Doncs, no? I per això us el recomano vivament.
Una recomanació que fem aquesta setmana des del de Llibres i Més. Ja per acabar, Mar, no sé si teniu bones vibracions, és una novetat, dius que Itàlia ha tingut molt d'èxit. Quina creus que serà la resposta dels lectors aquí?
Jo crec que també serà molt bona resposta, perquè la veritat no diu res que no sàpigues, però està molt bé que t'ho diguin. Uh-huh. És aquesta l'actitud que tens quan s'acaba el llibre, i la veritat és que és molt fàcil de llegir, la gent li pot interessar moltíssim.
Recordem el títol i l'autor, Mar.
Els escarxofats, publicat per Edicions La Campana, i ha estat escrit per Miquel Serra.
Perfecte, Mar, doncs gràcies com sempre i fins al proper dissabte. Que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, adeu.
De Llibres i Més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu. L'Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu presenta el seu primer llibre digital gratuït, Participación en Salud, Estrategias Individuales y Colectivas Frente a los Procesos de Salud, Enfermedad, Atención, d'Eva Fernández i Carme Vega. Un llibre que aprofundeix en una sèrie de crítiques als processos de participació en salut des d'una mirada atenta al que és pròxim i local. Descarrega'l gratuïtament al web santjoandedeu.edu.es. Entre bambalines, amb Biel Cadilla.
Biel, molt bona nit.
Hola, bona nit, Emili.
Comencem el repàs a la cartellera per aquesta propera setmana, tot i que aquesta és una setmana amb poques estrenes, oi?
Sí, almenys és menys estrenes de les que estàvem acostumats en les darreres setmanes, però evidentment tenim algunes propostes per fer-vos. Per exemple, Un món líquid, que és una obra escrita i dirigida per Marc Gavara, una obra que és com una metàfora del món actual governat per internet i per les noves tecnologies. Són 6 històries sobre la relació entre internet i les persones, i sobretot entre les persones a través d'internet. Podríem dir que és l'òpera prima de la jove companyia teatral Wifri, i la podreu veure a la Nau Ivanov només durant 4 dies, del dijous vinent, dia 29 de maig, fins al diumenge 1 de juny.
I també arriba als escenaris una tragèdia grega.
Sí, aquest és un projecte personal i arriscat de l'actor olotí Quimet Pla. Es tracta d'Helena, un monòleg escrit pel poeta grec Ioannis Ritsos, en què Helena de Troia, ja de vella en els seus últims dies, relata els seus pensaments i les seves vivències. Sota la direcció d'Albert Mestres, Quimet Pla doncs, es transvestirà en una de les belleses més imponents de l'època clàssica, això sí, ara en plena decrepitud. Helena la podreu veure del 29 de maig al 8 de juny al Teatre Acadèmia.
I una cita imprescindible, en aquest cas, pels amants de la poesia.
Sí, i sobretot pels amants dels versos de Joan Vinyoli, perquè l'actriu Mercè Sampietro i el músic Eduard Iniesta presenten Vinyoli, la petita casa de mi mateix, un recital poètic en què ens ofereixen un emocionant recorregut a través de la vida i obra d'aquest poeta i que el podreu veure a la Sala Montaner només durant 5 dies, del 28 de maig a l'1 de juny.
I ara, Biel, una de mediàtica.
Sí, el retorn de Berto Romero al teatre amb el seu nou espectacle es titula Berto Romero Sigue con nosotros, el popular actor i presentador televisiu, i explica les pors, els traumes d'un home que acaba de ser pare i que s'acosta perillosament a la sempre crítica xifra dels 40. És un espectacle al més pur estil Berto Romero i que, com ja feia amb El Cansancio, combina música i paraules. Va estrenar ahir divendres al Teatre Borràs i s'hi estarà fins al 27 de juny.
Fins aquí les estrenes d'aquesta setmana, de la setmana vinent, però encara hi ha algunes propostes més, oi, Biel?
Sí, mira, un parell que ja s'han estrenat aquests darrers dies, però de les quals no vam tenir temps de parlar la setmana passada i ara aprofitem. Per exemple, Els homes són de Mart i les dones de Venus, que és una adaptació dels supervendes del mateix nom del nord-americà John Gray, produïda en aquest cas pel Tricicle i dirigida per Eduard Pericàs. Es tracta d'un monòleg còmic interpretat per Jordi Martínez, que és l'actor que s'ha popularitzat pel seu paper de Kubala a la sèrie de TV3 Kubala, Moreno i Manchón, i que es va estrenar aquest dijous al Teatre Poliorama i s'hi estarà fins al 22 de juny.
I atenció a l'originalitat d'aquesta proposta, una obra per encàrrec escrita per tres autors.
Sí, es diu Fronteres i és una mena de trilogia al voltant d'aquest concepte, el concepte de frontera. El Teatre Nacional de Catalunya ha demanat que escriguin sobre el tema a tres dramaturgs contemporanis, que són l'argentí Rafael Spregelburg, l'alemany Folk Richter i la catalana Lluïsa Cuniller. Entre els quatre intèrprets sobresurten els noms de Jordi Buixaderas i de Roser Batalla. Una proposta que es va estrenar el 14 de maig a la Sala Petita del TNC i que s'hi estarà fins al 8 de juny.
I dues obres que, més que estrenes, són reposicions.
Exacte. D'una banda, Kila, Fredo, del suec Lars Noren, que torna al Versus Teatre, on ja va triomfar el mes de març. És una obra que es reflexiona sobre l'auge dels moviments racistes d'ultradreta i, si us la vau perdre, ara teniu una altra oportunitat per veure-la fins al 25 de maig. També torna, en aquest cas, a la Sala Beckett, Pulmons, de Duncan Macmillan. Un dia, mentre compren mobles, una parella es posa a discutir sobre la conveniència o no de tenir fills i sobre la transcendència d'una decisió tan important com aquesta. Bé, aquest cop s'hi quedaran fins al 16 de juny.
Les arts escèniques, els autors, les tendències, les curiositats, les novetats teatrals, tot a Entre Bambalines.
Ja hem repassat la cartellera, Biel, i ara és moment de fer un cop d'ull també a la crítica.
Doncs sí, i l'aplaudiment unànime, podríem dir, de la setmana, en aquest cas, és per Els dies feliços de Samuel Beckett, que es va estrenar fa més d'una setmana, el 15 de maig, al Lliure de Gràcia. Juan Carlos Olivares, al Time Out, diu que l'espectacle destaca més pel conjunt dels seus elements, director, actriu, actor, escenògraf, il·luminador, que per la brillantor determinant de les individualitats. La Vilalassau diu està molt bé, però no més que Rosa Novell o Carme Sansa, antecessores en el paper de la soterrada Winnie. El també crític de teatre Xavi Pardo ha dit quina meravella que de tant en tant el teatre ens regali aquestes nits felices. Quan et trobes amb muntatges tan deliciosos com el de Sergi Balbel, sí que pots exclamar com Winnie, cap dret a queixar-me. L'Emma Vilarassau diu està platòrica, enlluernadora, la seva força interpretativa és abassegadora. Bernat Puigtovella a núvol.com ha escrit Emma Vilarassau va rebre una gran ovació emocionada. En sortir del teatre, alguns recordaven altres Winnies, la de Rosa Novell o la de Sílvia Sabater, la de la dona de Peter Brook. Cadascú té la seva Winnie, diu. Des d'avui en tenim una altra ben memorable. I a recomana.cat, Manuel Pérez i Muñoz ha dit el Teatre Lliure de Gràcia ha unit el talent més detallista del director Sergi Balbel amb les capacitats més enlluernadores de l'actriu Emma Vilarassau. Amb una riuada de registres que atresora la nova Winnie de Vilarassau, se'ns obliga a pujar una muntanya russa d'emocions que no deixa treva. Al Twitter, l'actor Carlos Cuevas, el dia 15 de maig, després de l'estrena, piulava «Masterclass de l'Emma Vilalassau ahir als dies feliços de Samuel Beckett al Teatre Lliure». Vaja, de fet, les crítiques han estat tan bones que ja han prorrogat una setmana més del previst. S'hi quedaran fins al 22 de juny.
I ara arriba el moment de l'entrevista.
Em pensava que havies demanat un pretendent.
Recordo que vaig suggerir que seria bo la teva germana que portessis algun bon noi del magatzem a sofacar.
Aquest és el fragment del Zoo de Vidre, el primer gran èxit de Tennessee Williams, una obra que ens explica la història d'una família desestructurada del sud dels Estats Units als anys 30, enmig de la Gran Depressió nord-americana, i la relació entre una mare, Amanda Winfield, interpretada per Miriam Iskla, amb els seus dos fills, en Tom i la Laura. Daphne Bauluth interpreta, en aquest cas, a Tom Winfield, el Zoo de Vidre. Bona nit i benvingut al de Llibres i Més.
Hola, com esteu?
Bona nit. En Tom és el narrador de tota la història. De fet, podríem dir, doncs, que en realitat n'és el protagonista?
Bé, a veure, és una obra que són, els quatre personatges tenen un pes molt, molt enorme, diguéssim, i és cert que la diatriba més important és entre el fill i la mare, però sí que hi ha aquesta característica, que és que l'acció, el que passa, és un record del meu personatge, no? El meu personatge es planta a la que havia estat la seva antiga casa familiar i explica al públic que hi ha allà davant el que va viure uns 10 o 15 anys enrere. Sí, llavors és com el fil conductor del que vinc a narrar, diguéssim.
Aquesta, Daphnis, és l'obra més autobiògrafica de Tennessee Williams. Per tant, Tom, el teu personatge seria d'alguna manera l'alter ego de l'autor?
Absolutament. És, a més, descaradament així, eh? Vull dir que el mateix Tennessee Williams ho explica, vull dir que no se n'amaga en absolut. Fins i tot Tennessee Williams es deia Tom, en realitat, i a més és un tio que va treballar en una fàbrica de sabates, que és el mateix que li passa al meu personatge. Tenia una relació molt concreta amb la seva germana i una altra de molt més concreta encara amb la seva mare, igual que en la funció. Sí, és completament autobiogràfic del tot, vull dir, obertament, diguéssim.
És una mica el personatge el que ha de fer, té un dilema, no? Quedar-se a casa o bé renunciar als seus somnis o marxar i prosperar, no?
Clar, viu en una situació amb una mare molt opressora, amb una situació familiar que està a punt d'explotar, i és o marxar d'allà i sobreviure, diguéssim, o quedar-se i morir en vida, no? I ell decideix marxar. Això no desvetllo cap secret, perquè ell, quan torna, o sigui, quan comença la funció, el personatge comença explicant que ell se'n va anar i que ha d'explicar això, no? Clar, el problema és que, tot i haver marxat, sempre l'ha perseguit el fantasma de la seva germana, el sentiment de culpa d'haver abandonat d'alguna manera la seva germana, tot i que els germans no tenim per què ser, penso jo, responsables de les vides dels altres, tampoc, dels altres germans, vull dir. Mm. Vull dir que arriben a unes edats que cadascú és responsable de si mateix, no?, en principi. Així ho penso jo, eh?
Sí, sí.
Però amb ell, el Tom l'ha perseguit sempre d'aquest sentiment de culpabilitat profund que l'ha fet ser un infeliç, també, malgrat haver tingut els collons d'anar-se'n, diguéssim. Mm.
Ara ho explicaves, Daphnis, que en Tom, que és el teu personatge, i la seva germana, la Laura, viuen, diguéssim, a l'ombra d'aquesta mare, Amanda, que és sobreprotectora, autoritària, controladora. Una mare que han encarnat grans actrius del teatre i del cinema, com Margarita Xirgu, Catherine Hepburn, Jessica Lange, i que en aquesta ocasió interpreta Miriam Iskla, que les crítiques diuen que està extraordinària.
Bueno, perquè deu haver-hi comentaris de la gent i twitters i coses, no? És que jo soc molt lerdo amb tot aquest tema de les tecnologies i no m'he enterat de res encara. Home, m'imagino i espero i desitjo que les crítiques ho deixin bé, la deixin bé amb ella i deixin bé la funció i ens deixin bé a tots plegats. Espero que sí, perquè penso que la funció està molt ben feta i el treball de tothom mereix que la gent ho vingui a veure, a part de que l'obra és preciosa. A part d'això, penso que la funció que hem aconseguit tenir és molt digna de que la gent la vingui a veure, no?
Tom Winfield, no em facis quin de més! M'escoltaràs encara que no vulguis! Ja en tinc prou insolent! Me l'has fet acabar!
que estic jo? Et penses que no la puc acabar jo també? La paciència!
El director és Josep Maria Pou. Feia 2 anys que no dirigia cap obra. Em sembla que és el primer cop que treballes amb ell, oi?
I és el primer cop, sí, que vaig tenir l'oportunitat de treballar amb ell en Els Nois d'Història, però no em va ser possible, finalment, i ara ens hem trobat en aquesta.
I com ha estat l'experiència? És molt dur com a director?
No, és un tio que té les coses molt clares, cosa que també s'agraeix, perquè no et mereix a gens, saps? Ell té molt clar el que vol, té molt clar el seu punt de vista, i té molt clar com transmetre-te'l. I després, clar, és una... A veure, una de les coses d'aquest ofici és que, o de les coses que a mi més m'agraden, diguéssim, és que et permet treballar amb gent d'unes generacions molt distants de la meva, en aquest cas. I clar, algú que porta tants anys dedicant la seva vida a aquesta professió i aquest art que és el teatre, doncs és inevitable treure'n coses, no? Sempre és enriquidor treballar amb algú així. I en el cas del Pou, pues, bueno, no cal... Bueno, té una carrera que és indiscutible i una trajectòria que és indiscutible. El qual, clar, és un gust, és un honor poder formar part d'una funció seva.
Per aquells que no hagin vist l'obra, que no la coneguin, el títol, el zoo de vidre, d'on ve?
Sí.
És com una metàfora, no?, això del zoo de vidre.
Bé, ella, sí, és com una metàfora, però també se'n parla molt a la funció, perquè el personatge de la germana... realment és una col·leccionista de figuretes d'animalets de vidre. Uh-huh. Vull dir que ella és com que realment té un zoològic de vidre a casa seva, no? Com qui col·lecciona segells o com qui col·lecciona minutets del Son Goku que jo col·leccionava quan era petit i coses d'aquestes. Ella col·lecciona peces de vidre que són sempre animalets i està molt enamorada d'ells i està cuidant-los tot el dia. Realment té un zoològic de vidre allà. Però sí, clar, és una metàfora d'aquestes figuretes que en qualsevol moment es poden trencar, que són d'una fragilitat extrema, com els mateixos personatges que viuen en aquella casa, no? Que estem tots a punt de trencar-nos a cada 2 rèpliques, diguéssim.
Dafnis, és una obra difícil de dur a l'escena per la seva estructura complexa?
És molt difícil. És molt difícil, no només per la seva estructura, que és una estructura curiosa, perquè hi ha el Williams en el seu moment, va voler fer una cosa molt diferent del teatre que s'estilava fer en els anys 30 i 40 i tal, d'estructura, i també pel tipus de personatges, pel recorregut que has de portar i d'arribar a fer, no? Són personatges molt extrems, amb situacions extremes, amb unes relacions molt atormentades, gent que és molt desgraciada i acaben resultant patètics també, i clar, és una passada poder-t'hi endinsar, però sí, és una obra molt difícil, jo penso que és de les funcions més difícils que m'ha tocat fer fins ara, a dia d'avui. Si tinc un top, un 5 de dificultats de personatges xungos, és un d'aquests. Però clar, a la vegada són les que més agrada, són les que més molen i les que més disfrutes, diguéssim.
A més, clar, és una obra molt cinematogràfica, se n'han fet moltes versions al cinema, i potser és difícil evitar que l'espectador, sobretot els més grans, projectin mentalment les imatges de les pel·lícules que han vist. Això no sé si els actors us ajuda, és a dir, us va a favor o us va a la contra?
Jo crec que en aquest cas, les pel·lícules que hi ha, que són 3, si no m'equivoco, no són uns grans hits del cine. O sigui, no són pel·lícules que tinguis el referent popular com pot ser el tramvia amb la Vivian Leigh i el Marlon Brandon, o com pot ser amb la gata sobre la de Zing, amb l'Elizabeth Taylor i el Paul Newman. I aquest. No, el públic normal no tenim aquest referent tan clar del zoo de vidre, del referent cinematogràfic. Segur que l'ha vist molta gent, a la Catherine Hepburn quan va fer-ho, el John Malkovich quan feia el meu paper, però no, les pel·lícules no van ser aquell boom, que hi ha imatges per tot arreu, no? Que hi ha pòsters del Marlon Brando fent de Stanley Kowalski per tot arreu i tothom té aquella imatge al cap. I això, que això no sigui tan popular que en les pel·lícules d'aquesta versió del zoo, que penso que ens va a favor, perquè clar, no lluites contra els mites de Hollywood. Clar, si lluites contra els mites de Hollywood, perds, o sigui, contra Marlon Brando no hi podem fer res, diguem-ne. Uh-huh. Però bueno, com que aquestes altres pel·lis no van ser tan bèsties, doncs, bueno, la gent té més verge, jo penso, a veure la funció. Uh-huh. Malgrat ser un títol que tothom reconeix i que molta gent coneix la història, Però a nivell d'imatges, saps, no, jo penso que no estan tan presents les pel·lis. Uh-huh. I per nosaltres, jo, per mi és molt millor, clar, perquè si t'han d'anar comparant amb el John Malkovich, doncs, hòstia, no sortiré guanyant.
Ho dèiem a l'inici de l'entrevista, és una obra que està ambientada a la Gran Depressió dels anys 30 als Estats Units. Malgrat les diferències que puguin haver-hi, els anacronismes, creus que és una obra que té ara també sentit en l'actual context de crisi?
Bueno, ara té una vigència absoluta. A més, el meu personatge fa referències a l'Espanya del 39 tota l'estona. Fa referència que allà hi havia acció, que allà hi havia Guernica, que allà hi havia la revolució, perquè la guerra... I el meu paper, quan llegeix en el diari que Franco ha guanyat la guerra, es queda fet una merda, perquè diu, hòstia, no, o sigui, tota aquella revolució, tot allò que s'ha aixecat, no ha servit de res si aquest cabron ha guanyat, no? I efectivament va ser així. Aleshores, sí, ara té una vigència total, total, perquè hi ha aquesta sensació igualment en el carrer de viure el pitjor moment probablement de la democràcia espanyola i de no tenir eines com a ciutadà per trencar això, ni per canviar-ho, ni per sortir-te'n, ni per fer res. Seguim tenint aquests polítics que segueixen fent aquestes lleis que els afavoreix només amb ells i sí, aquí ningú paga ni per les crisis que hi ha hagut, pels desnonaments que hi ha hagut, per les injeccions de diner públic al banc, no hi ha responsables, no? No hi ha responsables ni a la banca ni en els polítics. I clar, penses, hòstia, aquesta crisi no l'hem portat només així per ciència infusa als ciutadans. Alguns hi ha conduït, diguem-ne, i el mateix va passar en el seu moment allà. Vull dir que sí, sí, actualitat rotunda.
Molt bé, doncs ja sabeu, tot això és el rerefons d'aquest El zoo de vidre de Tennessee Williams, dirigida per Josep Maria Pou, que s'estarà al Teatre Goya Codorniu fins al 6 de juliol. Avui hem parlat també dels seus protagonistes, l'actor Daphnis Balduz. Gràcies per acompanyar-nos al de Llibres i Més i molts èxits.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bona nit. Si us ha cridat l'atenció aquesta obra, estigueu alerta perquè ara, com cada setmana, us oferim l'oportunitat de guanyar dues entrades per anar a veure-la, oi, Biel?
Doncs sí, vaja, jo després de sentir l'entrevista, la veritat, si pogués, també hi participaria en el nostre concurs de l'Entre Bambalines. Podeu guanyar dues entrades a 6 euros, que és un preu molt avantatjós, per anar a veure aquest El zoo de vidre dissabte vinent, 31 de maig, a 2:15 de la nit. Això sí, si aneu després recupereu el podcast del programa, eh? No ens feu trampes. Si voleu anar-hi, només heu de respondre correctament aquesta pregunta. Qui és el director d'aquesta obra? Molt fàcil, eh? Les respostes, ja ho sabeu, a través del facebook.com/dellibresimés i del twitter.com/dellibresimés amb l'etiqueta concurs Bambalines i la resposta correcta. Recordeu, la pregunta fàcil. Qui és el director del zoo de vidre? Podeu guanyar aquestes dues entrades a 6 euros per anar a veure-la al Teatre Goya Codorniu dissabte vinent, 31 de maig, a 9:45 de la nit.
Doncs, com sempre, molta sort entre els nostres oïdors. Biel, ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Anirem tots al paradís. Així de clau tenen Marí Balmarí i Daniel Margarat en el llibre en què parlen del cel i de l'infern amb un llenguatge d'avui. Anirem tots al paradís. El judici final en qüestió. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. Ens pensem que els miracles són coses rares quan el miracle és la vida mateixa. Converses amb Josep Rius Camps, el nou llibre de Fragmenta Editorial sobre la vida i les reflexions d'aquest biblista. Brillantor intel·lectual, profunditat espiritual, riquesa discursiva, calidesa humana, llibertat interior són alguns dels trets que permeten descriure un carisma impossible d'explicar en paraules. Converses amb Josep Rius Camps, el nou llibre de Fragmenta Editorial. Visita el nostre web fragmenta.cat. L'editorial Campus Docent Sant Joan de Déu presenta el seu primer llibre digital gratuït, Participación en Salud, Estrategias Individuales y Colectivas Frente a los Procesos de Salud, Enfermedad, Atención, d'Eva Fernández i Carme Vega. Un llibre que aprofundeix en una sèrie de crítiques als processos de participació en salut des d'una mirada atenta al que és pròxim i local. Descarrega'l gratuïtament al web santjoandedeu.edu.es. A Ràdio Estel,
de Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
I aquest... Aquesta nit ens acomiadem amb la cançó Obladi, Obladà dels Beatles. Tal i com dèiem al principi del programa, algunes lectures, circumstàncies o simplement alguna frase és susceptible a canviar-nos la vida. A mitjans dels anys 60, el grup britànic The Beatles van entrar en contacte amb Maharishi Mahesh Yogi quan van assistir a un curs avançat de meditació transcendental. A partir d'aquell moment, els Beatles s'interessen per la cultura índia. A l'any 1968, els quatre de Liverpool visiten el centre de formació d'en Maharishi a la ciutat de Rishikesh, a l'Índia. Aquestes escasses setmanes de retir van ser un dels períodes més productius de la banda. La cançó Obladi, Oblada, del disc The White Album, l'àlbum blanc, va ser escrita pel Paul McCartney durant aquest període. Com sempre, Jordi Pacheco, Santiago Gorgas i Biel Cadilla han estat a la redacció. Hem tingut també la col·laboració, com cada setmana, de la Mar Arenaza i el control tècnic en Mario Ramírez. Que passeu un bon dissabte i un bon cap de setmana.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.